passa aquí.
Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, ha negat cap coneixement i cap vinculació amb la creació de l'anomenada Operació Catalunya. Ho ha assegurat aquest matí al Congrés dels Diputats, on la també exministra de Defensa compareix a la comissió que investiga aquesta suposada trama creada per perseguir partits i polítics independentistes.
Eso que usted llama policía política, para mí, es una creación ficticia y no ha existido. Pero en cualquier caso, yo le tengo que recordar que yo era secretaria general de mi partido y era y luego fui ministra de Defensa, pero no tenía nada que ver con el Ministerio del Interior. Y le vuelvo a reiterar, yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca, desde luego en esos momentos.
A la mateixa comissió, però en aquest cas a la tarda, compareixerà l'exlíder del PP català, Alicia Sánchez Camacho. I el govern prepara una rebaixa de l'IRPF per als treballadors que guanyen menys de 33.000 euros anuals, centrada en el tram autonòmic de l'impost. Aquesta mesura ja es va proposar en l'anterior mandat d'Aragonès, però no va tirar endavant perquè el Parlament va rebutjar els pressupostos del 2024. La proposta contempla una rebaixa d'un punt de l'IRPF fins al 9,5% en el primer tram de tributació de l'escala autonòmica i calculen que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents. I l'embassament de la Baells al curs de l'Alt Llobregat és el primer de les conques internes a obrir comportes per alliberar un cabal superior a l'habitual. Això es fa segons l'ACA per deixar espai per tota l'aigua que encara ha d'entrar i que arriba de les conques més altes del Berguedà. Ens amplia la informació el Manel Medina de Televisió del Berguedà.
Fins avui la presa deixava sortir un cabdal ecològic al riu Llobregat. Ara deixa sortir un volum d'aigua de 7.500 litres per segon. Tot i això, n'entra més que la que surt, ho diu Aleix Villegas, responsable de la presa de la Valls.
S'ha entrant més de 30.000 litres per segon i doncs, des de Barcelona els experts han valorat que per tal d'estabilitzar una mica nivells i no arribar a nivells que poguessin donar un problema a la presa, per tant, mantenint-nos així amb la normalitat de que no tinguem problemes, doncs començar a fer uns petits evacuaments d'aigua.
L'evacuació de l'aigua es feia aquest matí per la comporta de desguàs de fons de la presa, però la intenció és desguassar per la petita central hidroelèctrica. Tot i això, no s'ha pogut posar en marxa i s'estava esperant l'arribada dels tècnics.
I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 24 de març de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dilluns 24 de març, avui, evidentment, amb el repàs de tot el que ha donat de si aquest cap de setmana, amb la derrota històrica ahir del Barça a la Lliga F, 1-3 contra el Real Madrid. La primera derrota del Barça contra les Blanques en els 19 enfrontaments directes que ja porten els dos equips, en aquest cas, just abans, en la prèvia de que els dos equips també es juguin el pas a semifinals de la Champions femenina. Les Blanques ho faran a Londres contra l'Arsenal, amb un 2-0 favorable de l'anada. Les Blaugranes ho faran a casa, en aquest cas, el Johan Cruyff, després de l'1-4 favorable contra el Wolfsburg en l'anada a Alemanya. Avui, com dèiem, parlarem de futbol, no només de la Lliga F, sinó també de com ha anat la jornada de la primera, segona i tercera federació masculines, també a la segona federació femenina, i també ciclisme. Avui, ara mateix, fa una estona, ha arrencat ja la Volta Ciclista a Catalunya, a l'edició número 104 d'aquesta prova històrica catalana a Sant Feliu de Guíxols, amb aquesta primera etapa amb sortida i arribada en aquesta localitat. Connectarem en directe tot seguit. Tot això més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Pau Bàsquet. Pau, bon dia.
Bon dia,
Martí. En futbol, derrota històrica del Barça ahir contra el Madrid a la Lliga F, la primera en els 19 enfrontaments directes que hi ha hagut entre els dos equips.
Les blaugranes van caure per 1-3 davant el Real Madrid en un mal partit de l'equip de Pere Romeu, però marcat pel gol mal anul·lat a Jana Fernández al minut 80, quan el resultat era l'empat a 1. El Barça quedarà líder amb 4 punts més que les blanques i el gol a baraja a favor. Les blaugranes se centren ara en la tornada de quarts de final de la Champions dijous al Johan Cruyff contra el Wolfsburg alemany, amb el clar 1-4 favorable de l'anada.
El mateix dijous, aquest dijous 27 de març, però a Montjuïc es disputarà el Barça Sassuna, recordem, de la Lliga masculina.
Ahir van jugar diversos jugadors blaugranes amb especial càrrega per Lamine Yamal, Frenkie de Jong i Jules Koundé, que van jugar pròrroga tots tres en les eliminatòries de quarts de final de la Nations League. Espanya i França s'enfrontaran a semifinals després de superar tots dos els quarts als penals. Els francesos, amb Koundé jugant els 120 minuts, van superar Croàcia, mentre que la selecció espanyola va eliminar els Països Baixos, amb Lamine Yamal també jugant-ho tot. I a l'altra banda, Frenkie de Jong disputant tot el partit i la primera part de la pròrroga. També van participar ahir, a més de Lamine Yamal, Dani Olmo, Cucurella i Mingueza, tots tres titulars. Aleix García va entrar a la pròrroga i els blaugranes Ferran Torres i Pedri també van entrar de refresc.
En bàsquet, tornant a les competicions de clubs, a la primera federació en futbol, volíem dir, encara no és bàsquet, a la primera federació femenina, ara sí, la M Lleida continua refermant el playoff a casa.
Les lleidatanes es van imposar ahir al Vila-real per 1-0 amb gol d'Inés Fadi i continuen amb places de playoff, amb 4 punts de marge. El Barça Atlètic, en canvi, va caure al camp de l'Alhama per 4-1 i queda 4 punts del playoff. A segona federació, empat a 2 en el duel català entre el Cornellà i l'Europa, que es va poder seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Les del Baix Llobregat continuen cueres a 7 punts de la salvació i les gracienques cauen a la tercera plaça, 2 punts de l'Oviedo i a 1 punt de l'Atlètic B.
I a la segona federació masculina, encara en futbol, Europa i Sant Andreu arriben al derbi, que jugarà diumenge que ve, separats per només un punt.
Els graciencs mantenen el lideratge amb un triomf per la mínima sobre el Cornellà amb gol d'Àlex Pla. Els del Baix Llobregat queden a 8 punts de la permanència a 6 jornades pel final. També va guanyar ahir el Sant Andreu 1-3 a Mallorca. L'Espanyol B manté plaça de playoff, tot i la derrota 2-1 dissabte a València, i el Sabadell se situa només un punt gràcies al tercer triomf seguit, 2-3 a Elx. 16è empat de Lleida, que queda 5 punts de la zona de privilegi. El Terrassa va perdre el quart partit dels últims 5, 0-2 amb l'Eivissa i les Pitiusses, i queda ja a 6 punts del playoff. L'Olot va superar l'Alzira per 1-2 i continua en plaça de play-out, a 2 punts de la salvació. I la derrota per 0-2 del Badalona Futur sobre l'Andratx deixa els de Premià a un sol punt de culminar el descens matemàtic.
I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la tercera federació masculina, el grup 5, el Reus Redis amplia distàncies.
Els roig-i-negres ja tenen 9 punts d'avantatge sobre el Girona B gràcies al triomf a Santa Coloma per 1-2 i la derrota dels gironins per 3-4 sobre el Sabadell B. Atlètic Lleida, Tona i Paralada completa les places de play-off. A la zona de descens continuen Sabadell B, Montañesa i el Prat, que amb la derrota 0-1 contra el Cerdanyola ja està a 9 punts de la salvació.
En bàsquet, ara sí, el Jairis, amb molt segell català, completa la proesa i guanya la Copa de la Reina.
L'equip murcià, que entrena l'urgellenc Bernat Canuti, que compta amb la base de Sant Just d'Esberna i Nayuso, i amb l'escorta barcelonina Txell Alarcón, ha donat la sorpresa i ha guanyat la Copa en la seva primera participació, després de superar els 3 millors equips de la Lliga. València, als quarts de final, l'Uni Girona a les semifinals i el Perfumeries Avenida en la final d'aquest diumenge, 67-50. Ayuso, a més, ha estat escollida millor jugadora de la final.
A l'ACB, en categoria masculina, sí que tenim tingut jornada, i el duel català d'ahir salvant la penya.
El Joventut es va imposar Lleida per 81-86 i trenca amb 3 derrotes seguides per refermar la cinquena plaça. Els lleidatans queden 2 victòries per sobre del descens. També ahir, victòria del Barça davant del Saragossa, 97-95.
El Barça, que està empatat amb la penya, el Barça en aquest cas és quart ara mateix, amb les mateixes victòries, 14, que el Joventut. En handbol, el Barça fa oficial avui mateix la primera incorporació de cara al curs que ve.
Es tracta de la primera línia Gypsy Safe Eldera, que arriba procedent del Limoges francès i signa amb el Club Laurana fins al 2027. Eldera arribarà aquest estiu.
En motor, Toni Bou continua ampliant història.
El pilot de Piera va guanyar ahir els seus 38 anys, el seu 19è títol mundial de trial indoor, el 37è, comptant els de l'aire lliure, quedant segon ahir en la prova de Caorza Occitània.
I un últim punt, en atletisme, Elvin Josué Canales va esclatar ahir definitivament i va fer història també per l'atletisme català amb un bronze a la final dels 800 metres del Mundial en pista coberta de Nanjing, a la Xina.
Canales, que havia estat cinquè fa dues setmanes en l'europeu d'Apeldoorn, va córrer amb intel·ligència i va progressar en el moment just, avançant l'ugandès Dradriga i atrapant el grup de quatre favorits. El campió va ser el nord-americà Josh Howey i la plata se'l va penjar el belga Elliot Crestat.
Dilluns 24 de març, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de ciclisme, perquè fa una estona que ha arrencat ja des de Sant Feliu de Guíxols la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya Masculina d'aquest 2025, l'edició número 104 de la prova en què participen 5 corredors catalans i grans noms del ciclisme internacional com Primoz Roglic, Adam Yates, Juan Ayuso, Egan Bernal o Richard Carapaz, entre molts d'altres. Anem cap allà amb el company de Televisió Costa Brava, Raül Martín, seguint aquesta primera etapa amb sortida i arribada, com dèiem, a Sant Feliu de Guíxols. Raül, bon dia, com ha començat aquesta primera etapa?
Bon dia, doncs ja està en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2025. Els ciclistes han sortit fa uns instants a Sant Feliu i tornaran a passar per aquí cap a les 3 de la tarda. Per endavant tindran un recorregut exigent de 178 quilòmetres amb el Coll de Begur i l'Alt de Palaia com a punts elevats abans d'endinsar-se pel massís de les Gavarres. L'arribada meta està prevista cap a les 5 de la tarda de nou a Sant Feliu. Escoltem a Pau Miquel de l'equip Kern Pharma, que en fa una valoració.
Doncs és algo molt maco. Al final sents realment que estàs a casa, perquè realment ho estic. I bé, també la zona que anem cap a la Molina, així també tinc una casa allà a prop, he estat tota la vida entrenant per allà, així que és, com dic, les 7 etapes a casa.
Doncs la pluja ara mateix està afectant els ciclistes, però veurem si algun dels favorits pot marcar diferències en aquesta primera etapa o si tot es decideix a l'esprint a la meta de Sant Feliu.
Gràcies, Raül. Anirem seguint, evidentment, aquesta Volta Ciclista a Catalunya durant tota la setmana aquí a l'Enjoc, aquesta primera etapa des de Sant Feliu de Guíxols. I connectarem tot seguit també per veure com va aquesta primera etapa. En futbol, ahir es va viure un resultat històric a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, en el sentit negatiu pels interessos de l'esport català, això sí, amb la primera derrota del Barça femení contra el Real Madrid en el 19è enfrontament directe. És veritat que l'equip de Pere Romeu no va estar fi, molt imprecís sota una intensa pluja, fins i tot pedregada, durant molts minuts, però el resultat va marcat també per un error arbitral molt clar en el 2-1, que finalment no va pujar al marcador, obra de Jana Fernández, per completar la remuntada al minut 80, un gol anul·lat per un fora de joc inexistent. Albert Redondo havia obert el marcador abans del descans per les blanques, Graham Hansen va empatar rematant amb el cap una centrada de Mapi León i en els últims 5 minuts, amb el Barça ja volcat a l'atac, el Madrid va aprofitar dos contraatacs per sentenciar amb l'1-3 final amb un doblet de Caroline Weir. Escoltem l'entrenador del Barça, Pere Romeu.
Bueno, no ha sigut el nostre millor dia, no hem fet un gran partit, no hem tingut el control de la possessió com ens hagués agradat, hem patit contraatacs, elles en pilota ens han fet mal, ens han jugat bastant sobre la profunditat i elles també han encertat de cara a porteria i marxem amb un resultat insuficient per nosaltres. A veure, és una realitat que és una acció que condiciona, ara l'he vist i òbviament és molt clara. A vegades encerten, a vegades s'equivoquen, són coses que no, que per part meva jo com a entrenador ara mateix no puc controlar, però òbviament clar que condicionava perquè posaves 2-1 una falta de 10 minuts i segurament el partit hagués sigut diferent.
I també era autocrítica la protagonista d'aquesta jugada, Jana Fernández, que hi va entrar a la segona meitat substituint a Marta Torrejón.
Més ràbia per no poder haver demostrat com podem jugar, ho vam demostrar l'altre dia contra el Wolfsburg, avui no ens ha sortit el partit que volíem, i res, bueno, al final el gol condiciona, perquè et mentiria si no condicionés el partit, al final et plantes al minut 80 amb un 2-1, canvia tot, però autocrítiques també perquè no hem estat al nostre millor nivell.
En termes numèrics, és veritat, la derrota del Barça d'ahir no és determinant, però és veritat que el Madrid s'apropa i encara no es pot donar la Lliga F per guanyada. Les blaugranes són líders amb 4 punts més i el Golaveras ha guanyat també contra les blanques, a falta de 7 jornades per acabar que acabi aquesta Lliga. Abans, aquesta setmana, tant Barça com Madrid volen classificar-se per a les semifinals de la Champions femenina. Recordem que van per bandes del quadre diferent, per tant, no es trobarien fins a una hipotètica final, però tots els equips tenen encara de ja aquestes eliminatòries de quarts. El Madrid viatja a Londres amb un 2-0 de l'anada contra l'Arsenal, mentre que el Barça jugarà al Johan Cruyff dijous contra el Wolfsburg, amb l'1-4 favorable de l'anada. Aquest Barça-Wolfsburg, com dèiem, dijous 27 de març a 6:45 de la tarda, el mateix dia en què jugarà Montjuïc el Barça-Sassuna de la Lliga Masculina. Ahir van jugar diversos jugadors blaugranes amb especial càrrega de minuts per a Lamine Yamal, Frenkie de Jong i Jules Koundé, que van jugar tots tres pròrroga en les eliminatòries de quarts de final de la Nations League. Espanya i França, de fet, s'enfrontaran a semifinals després de superar tots dos als quarts, com dèiem, a la tanda de penals. Els francesos amb Koundé jugant els 120 minuts van superar Croàcia, mentre que la selecció espanyola va eliminar els Països Baixos amb Lamine Yamal jugant també tot i, de fet, fallant un penal a la pròrroga, i a l'altra banda Frenkie de Jong també disputant tot el partit i també la primera part del temps extra. De fet, Lamine va fer un golaç a la pròrroga, però va fallar el penal de la tanda. En parlava el seleccionador estatal Luis de la Fuente.
Sí, es verdad que sobre todo los dos, el último cambio ha sido más pensando ya en la tanda de penaltis, el de Alex Baena, porque el resto de lanzadores lo teníamos claro y ya sabíamos que no se iban a ejecutar. Y Lamine está, pues seguramente ahora un poco disgustado, pero está feliz. Está muy feliz porque creo que ha hecho un partido también muy bueno. Nos ha dado lo que necesitábamos de él. Además ha hecho otra vez otro golazo. Pero sigue en crecimiento, sigue madurando, sigue aportándonos muchísimo y estoy muy feliz por él.
Partides ahir entre Espanya i Països Baixos, que va acabar també com a l'anada empat a 2, amb un gol per cada equip també a la pròrroga, 3-3, i llançadors catalans a la tanda, el mencionat Lamine Yamal, que va fallar, i també Aleix García. També van participar ahir Dani Olmo, Cucurella i Mingueza, tots tres titulars. Aleix García va entrar a la pròrroga, i els blaugranes Ferran Torres i Pedri també van participar en el partit. Espanya s'enfrontarà a França, com dèiem, a principis de juny, a les semifinals d'aquesta Nations League. A l'altre semis veuran les cares Alemanya i Portugal, que es van desfer d'Itàlia i Dinamarca, respectivament. I encara en futbol, ahir vam tenir doble enfrontament entre Europa i Cornellà, amb els primers equips masculins i femenins dels dos clubs. En categoria femenina, el duel de la segona federació, que es va poder seguir a la xarxa Més i a les televisions locals, empat a 2, insuficient per a les de Gràcia, que aspiren a lluitar per l'ascens, i també per a Cornellà, que continua en última posició a 7 punts ara del descens. Escoltem, de la salvació, volíem dir. Escoltem el tècnic del conjunt del Baix Llobregat, José González.
La sensació de dolça, però bueno, sabíem que aquest era el pla de partit, aunque tinguéssim menys la pilota, però el partit era defensar els espais interiors que elles jugaven molt bé el joc de posició. Sabien que respectant aquest pla de defensiu ens llançarien cap amunt i era treball molt de perfilació defensiva. Ho hem fet, exceptuant el primer gol, que ahir hem patinat una miqueta, però bueno, hem fet el nostre partit. Nosaltres teníem que sumar sí o sí després de la trepitjada de la setmana passada a Madrid i bueno, seguim per la lluita.
Això pel que fa a la segona federació femenina. La segona federació masculina continua el frec a frec al capdavant de la classificació entre Europa i Sant Andreu, primer i segon encara en la setmana del derbi. Els escapulats són líders amb un punt més, després de guanyar ahir per la mínima 1-0 també el Cornellà, que continua en zona de descens a 8 punts de la permanència i a 6 de la plaça de play-out. I el Sant Andreu va superar també ahir el CUE, el Mallorca B, per 1-3. Escoltem el tècnic del conjunt andreuenc, Xavi Modist.
Un partit complicat per nosaltres, perquè al final que la gent està molt pendent del pròxim cap de setmana. Nosaltres hem intentat estar pendents només d'aquest partit de Mallorca, d'intentar que l'equip sapigués el que s'està jugant. Realment ens ha vingut bé que el partit anada l'haguéssim perdut, perquè això ens ha posat amb més alerta i al final havíem de venir aquí, fer la feina, treure 3 punts i ja estar preparats per la setmana.
El Sant Andreu arriba al derbi del Narcís Sala diumenge, que va fer un quart a un quart de 8, com dèiem, amb un punt menys que l'Europa, que és el líder. També en aquesta part alta continua l'Espanyol B, tancant les passes de play-off, tot i la derrota de dissabte contra el València Mestalla, a només un punt del filial Pericú i el Sabadell, que dissabte va sumar a ells la tercera victòria consecutiva. En canvi, nou pas enrere del Lleida i el Terrassa. Els lleidatans van empatar sense gols al camp de la Penya Deportiva i es queden novens a 5 punts al play-off, un punt per sota i el Terrassa, que va perdre 0-2 contra l'Eivissa i Espidiusas. I a la part baixa, a banda del Cornellà, nova derrota del Badalona Futur, 0-2 contra l'Andraig, que deixa l'equip que juga a Premià ja a 19 punts de la permanència, i triomf l'important de l'Olot, que ocupa la plaça play-out i deixa l'ascens, que marca l'Alzira, a 4 punts, després de superar l'equip de la Ribera Alta i per 1-2. I a la tercera federació, el grup 5, el Reus Redis amplia l'avantatge amb els perseguidors. Els reusencs van guanyar el camp de la Fundació Esportiva Grama 1-2 i tenen 9 punts més ja que el segon, el Girona B, que va perdre ahir contra el filial del Sabadell. Tercer a 8 punts del filial gironí, i a l'Atlètic de Lleida i el Toni del Paralà completen les places de play-off. Molt a prop hi trobem ja el Badalona, que ahir va guanyar 0-2 al camp del Vilassar de Mar. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. El Badalona va sumar els 3 punts al camp del Vilassar, que li permeten continuar lluitant per poder acabar entre els 5 primers. Va ser un partit rodó del conjunt de Jordi López, que en l'àmbit futbolístic va ser un dels millors de la temporada. Des del primer moment, els escapulats van controlar el maig, i al minut 18 de la primera part, Dani Humet ja el va decantar cap al seu equip, aprofitant una gran acció per banda de Toni Larrosa. A més, van fer mèrits per aconseguir un segon gol que es va resistir en diverses ocasions. Els locals van inquietar molt poc la porteria de Carlos Azón, que es va mostrar molt ferm en les poques ocasions que va haver d'intervenir. En el segon temps, el Badalona va continuar amb el control de la situació i als 5 minuts de la represa, David Jiménez va culminar una acció d'atac des de l'interior de l'àrea per fer pujar el segon gol visitant. Fins al final, el Badalona es va mostrar molt compacte per no passar per cap mena de problema i assegurar-se el triomf. El tècnic del Badalona, Jordi López, valorava els 3 punts aconseguits.
Tinc un partit molt bons, la veritat. El que passa que jo crec que avui ha sigut un partit rodó, en el que vol dir doncs, jugar molt bé i guanyar. Hem tingut partits, recordo ara, per exemple, el dia de l'Escala, que després perds el partit i fas un partit molt bo, no? Crec que hem fet un partit molt complet.
Amb aquests 3 punts, el Badalona se situa setè en 38, a només 3 punts del cinquè classificat, per Alada. A la pròxima jornada, el conjunt escapular rebrà el Manresa a l'estadi municipal.
En bàsquet, el Jairis de Bernat Canut, liderat per una jugadora catalana, Aina Ayuso, també amb Txell Mercader, també de Txell Arcón, volíem dir, també una altra catalana, van acabar completant la gesta. Ahir van guanyar a Saragossa la Copa de la Reina, la seva primera participació. Les murcianes van superar el vigent campió, el València, a quarts de final, a l'Espar Girona, semis dissabte, i ahir el Perfumeries Avenida de Salamanca, 67-59. Escoltem el MVP del torneig, la base nascuda a Sant Just Desvern, Aina Ayuso.
Hace una semana, ¿no?, cuando empezamos a preparar la Copa, era muy difícil imaginarse, ¿no?, que la podríamos ganar. Cuando ganamos a Valencia dijimos, hostia, la hemos liado, vamos hasta el final. Después ganamos a Girona y ya hoy a Salamanca. Creo que el equipo es merecedor de ese título. Estoy muy feliz por el equipo. Creo que tanto el cuerpo médico, el staff y todas las jugadoras son merecedoras de eso y el orgullo es muy grande.
L'enhorabona pel Jairis, com deien, que s'endú la seva primera Copa de la Reina, la seva primera participació. En categoria masculina, ahir la penya es va endur el duel català de la CB al Barris Nord contra el Jaio Post Lleida, 81-86, amb una gran actuació sobretot de l'MVP d'aquesta Lliga CB, el veterà pivot Ante Tomic. Escoltem el tècnic del Joventut, Dani Miret.
Està clar que són dos jugadors d'un talent extraordinari i que sabien que avui portàvem 3 derrotes seguides que ens podia afectar, no? Perquè una cosa és estar bé als resultats i l'altra és la que he explicat abans, que en el dia a dia doncs, hem de millorar i és difícil quan hi ha hagut un dia que hem entrenat amb 6 jugadors. Aleshores, com ells tenen un compromís molt gran, doncs avui s'han multiplicat a l'Adam que fan rebots, fent triples, el que necessitéssim, i amb un caràcter competitiu que s'ha notat. I després sí que és veritat que hi ha hagut un moment al final que hem trobat a l'Ante de màxim nivell, no? Que crec que és més un tema mental que un tema de qualitat. Al final estem parlant de l'MVP de la Lliga a dia d'avui.
Dani Miret, que parlava de dos jugadors veterans de la penya, que hi van liderar la victòria, Ante Tomic i també Adam Hanga. La penya es queda sisena amb 14 victòries, les mateixes que el Barça, que hi va remuntar i va guanyar 97-95 al Saragossa. Els blaugranes són cinquens per sobre dels verdinegres. I a la segona FEP, ahir es va jugar un partit en presència catalana amb la derrota clara del Club Bàsquet Salou, 166, a la pista del líder, el Palmer Mallorca. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
El Club Bàsquet Salou no va poder fer front al líder, el Palmer Bàsquet Mallorca, que el va superar amb contundència per 166 al Palau Municipal d'Esports de Son Moix. L'equip de Marco Justo va demostrar la seva superioritat des del primer quart, tancant-lo amb un clar 30-19. En el segon període, els locals van pujar encara més el nivell defensiu i van mantenir l'encert en atac, deixant el Salou amb només 12 punts en aquest parcial. El 63-31 del descans deixava pràcticament sentenciat el partit. Tot i els intents del conjunt de la Costa Daurada per retallar distàncies, el Palmer Bàsquet va mantenir el control absolut durant els últims 20 minuts del partit. El tècnic salouenc, Jesús Muñiz, es manté positiu tot i la derrota.
Orgulloso y contento de la imagen que dimos en la segunda parte, donde nos agarramos muchas cosas que sí nos sirven pues para este tramo final y que, bueno, pues yo creo que es un claro ejemplo a donde tenemos que ir si deseamos, y es cierto que lo deseamos, el querer llegar a ese playoff.
Amb aquesta derrota, els de la Costa Daurada es situen vuitens amb un balanç de 10 victòries i 12 derrotes.
Gràcies, Adrià. I abans d'acabar, hoquei patins, avui es tanca la 22a jornada de l'hoquei lliga masculina amb un Barça-Calafell al Palau, amb els Brones ja amb la feina feta, líders de la fase regular, passi el que passen les 5 jornades que falten comptant a la que acaba avui, i el Calafell, que arriba a la cita quart, però amb només un punt més que l'Igualada, que hi va superar 5-2 al Picat, els penedesens que cadenen 3 derrotes consecutives. La prèvia és de Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
El Parlem Calafell, tot i la dificultat que representa visitar el Barça al Palau, no vol llançar la tovallola i està preparat per ser el primer equip que guanyi al Barça domicili. Guillem Cabestany vol tornar a guanyar. Després de 3 derrotes consecutives, recordem, una en Copa i 2 en Lliga.
I nosaltres venim de 2 derrotes a la Lliga, més la Copa, que ens han fet mal, que a mi personalment no m'agraden gens, i l'equip ha de demostrar l'ambició també en aquest partit.
Un dels jugadors referències de l'equip, Aleix Marimon, vol que sigui un partit obert i amb opcions per derrotar el Barça i poder continuar a la part alta de la taula, ja que els darrers dies han treballat molt per aconseguir un bon resultat.
Bueno, és un partit molt complicat, no? Anem a la pista del líder, que crec que ja han certificat el primer lloc, però bueno, nosaltres volem refer-nos d'aquestes 2 últimes derrotes a la Lliga i la de la Copa. I bueno, esperem un partit, intentarem que sigui obert, que tinguem opcions. Penso que hem treballat bé aquests 2-3 dies.
La victòria avui del Calafell pot donar un cop d'efecte a la quarta plaça i està molt a prop de la tercera.
Gràcies, Toni. També resultats d'ahir d'aquesta hoquei lliga masculina. A banda de l'Igualada, 5 al Picat, 2. Idèntic resultat entre Lleida i Caldes. Els lleidatans són 6ens empatats amb l'Igualada i els calderins desens. I triomf del Liceo, 4-2 contra el Noia, que pràcticament certifica la segona plaça a la fase regular per als gallecs. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93-565-6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
paraula és emoció i vol voluntat. Ja no vull més estar baix tanta pols ni tanta cendra. No vull tancar-me al món ni profediar de l'amor.
Bon dia i bon dilluns, 24 de març de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 24 de març, avui com cada dilluns amb molt futbol i amb tot el que ha donat a si el cap de setmana, amb la primera derrota ahir del Barça femení contra el Real Madrid, ahir a Montjuïc en el partit de Lliga F. També parlarem de bàsquet, hoquei, patins, patinatge i ciclisme. Ja tenim en marxa la primera etapa de la primera de l'edició número 104, volíem dir, de la Volta a Catalunya, amb sortida i arribada avui des de Sant Feliu de Guíxols. En una estona hi connectem en directe. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, derrota històrica del Barça ahir contra el Madrid a la Lliga F, la primera en els 19 enfrontaments directes entre els dos equips.
Les blaugranes van caure per 1-3 davant el Real Madrid en un mal partit de l'equip de Pere Romeu, però marcat pel gol mal anul·lat a Jana Fernández al minut 80, quan el resultat era d'empat a 1. El Barça queda ara líder amb 4 punts més que les blanques i el gol averatge a favor. Les blaugranes se centren en la tornada de quarta final de la Champions dijous al Johan Cruyff contra el Wolfsburg alemany amb el clar 1-4 favorable de l'anada.
El mateix dijous, 27 de març, però a Montjuïc i a les 9 es jugarà el Barça-Osasuna de la Lliga Masculina.
Ahir van jugar diversos jugadors blaugranes, amb especial càrrega per Lamine Yamal, Frenkie de Jong i Jules Koundé, que van jugar pròrroga tots tres en les eliminatòries de quarts de final de la Nations League. Espanya i França s'enfrontaran a semifinals després de superar tots dos els quarts dels penals. Els francesos, amb Koundé jugant els 120 minuts, van superar Croàcia, mentre que la selecció espanyola va eliminar els Països Baixos amb Lamine Yamal, també jugant-ho tot. I a l'altra banda, Frenkie de Jong disputant tot el partit i la primera part de la pròrroga. També van participar ahir, a més de Lamine Yamal, Dani Olmo, Cucurella i Mingueza, tots tres titulars. Aleix García va entrar a la pròrroga i els blaugranes Ferran Torres i Pedri també van entrar de refresc.
Més futbol. Tornant a les competicions de clubs, a la primera federació femenina, la M Lleida continua refermant el play-off a casa.
Les lleidatanes es van imposar ahir al Villarreal per 1-0 amb gol d'Inés Fadi i continuen en places de play-off amb 4 punts de marge. El Barça Atlètic, en canvi, va caure al camp de la Lama per 4-1 i queda 4 punts del play-off. A segona federació, empat a 2 en el duel català entre Cornellà i Europa, que es va poder seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Les de Baix Llobregat continuen coers a 7 punts de la salvació i les gracienques cauen a la tercera plaça a 2 punts de l'Oviedo i a 1 punt de l'Atlètic B.
I a la segona federació masculina, en aquest cas, Europa i Sant Andreu arriben al derbi separats per només un punt.
Els graciencs mantenen el lideratge amb un triomf per la mínima sobre el Cornellà amb gol d'Àlex Pla. Els del Baix Llobregat queden a 8 punts de la permanència, 6 jornades del final. També va guanyar ahir el Sant Andreu 1-3 a Mallorca. L'Espanyol B manté plaça de play-off tot i la derrota 2-1 dissabte a València, i el Sabadell se situa només un punt gràcies al tercer triomf seguit 2-3 a Elx. Setzè empat del Lleida, que queda a 5 punts de la zona de privilegi. El Terrassa va perdre el quart partit dels últims 5, 0-2 amb l'Eivissa, Illes, Pitu i Sas, i queda ja a 6 punts del play-off. L'Olot va superar l'Alzira per 1-2 i continua en plaça de play-out a 2 punts de salvació. I la derrota per 0-2 del Badalona Futur sobre l'Andratx deixa els de Premià un sol punt de culminar el descens matemàticament.
I per acabar de repassar els resultats en futbol, a la tercera federació masculina el Reus Redis amplia distàncies.
Els Reus Negres ja tenen 9 punts d'avantatge sobre el Girona B gràcies al triomf a Santa Coloma per 1-2 i a la derrota dels gironins per 3-4 sobre el Sabadell B. Atlètic Lleida, Tona i Peralada completen les places de play-off. A la zona de descens continuen Sabadell B, Muntanyesa i el Prat, que amb la derrota 0-1 contra el Cerdanyola queda ja a 9 punts de la salvació.
En bàsquet, el Jairis, amb molt segell català, completa la proesa i guanya la Copa de la Reina.
L'equip murcià que entrena l'urgellenc Bernat Canut i compta amb la base de Sant Just d'Esvern, Aina Ayuso, i amb l'escorta barcelonina Txell Alarcón, ha donat la sorpresa i ha guanyat la Copa de la seva primera participació després de superar els 3 millors equips de la Lliga. València, quarts de final, l'Uni Girona en semifinals i el Perfumerías Avenida en la final d'aquest diumenge, 67-59. Ayuso, a més, ha estat escollida millor jugadora de la final.
I encara en bàsquet a l'ACB, sí que hem tingut jornada en categoria masculina i a duel català d'ahir se'l va endur la penya.
El Joventut es va imposar a Lleida per 81-86 i trenca amb 3 derrotes seguides per refermar la cinquena plaça. Els lleidatans queden 2 victòries per sobre del descens. També ahir, victòria del Barça davant el Saragossa, 97-95.
En handbol, el Barça fa oficial la primera incorporació de cara al curs que ve.
Es tracta del primer línia egipci Seif Eldera, que arriba procedent del Limoges francès i signa amb el club blaugrana fins al 2027. Eldera arribarà aquest estiu.
En ciclisme ara en parlarem, ja tenim en marxa la Volta a Catalunya amb la primera etapa amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols i ara amb 4 ciclistes escapats, entre ells el català Jan Castellón. En motor, Toni Bou continua ampliant la història.
El pilot de Piera va guanyar ahir als seus 38 anys el seu 19è títol mundial de trial indoor, el 37è comptant els de l'aire lliure, quedant segon ahir en la prova a Cahors, a Occitània.
De fet, Toni Bou ha guanyat tots els mundials en què ha participat, aquests 37 títols. I un últim apunt, en atletisme, Elvin Josué Canales va esclatar i definitivament hi va fer història per l'atletisme català amb un bronze a la final dels 800 metres del Mundial en pista coberta de Nanjing, a la Xina.
Canales, que havia estat cinquè fa 2 setmanes en l'europeu Apeldoorn, va recórrer amb intel·ligència i va progressar en el moment just avançant l'ugandès Dradriga i atrapant el grup de 4 favorits. El campió va ser el nord-americà Josh Hui i la plata se la va penjar el belga Elliot Crestan. Ladies and gentlemen.
Dilluns 24 de març, 7 minuts passen ja de 2:15, comencem parlant de ciclisme, perquè ja tenim en marxa la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya masculina, l'edició número 104 de la prova, amb sortida i arribada avui a Sant Feliu de Guíxols. Anem cap allà amb el company de la Televisió Costa Brava, Raül Martín. Raül, bon dia, com va aquesta primera etapa?
Doncs la pluja continua sent protagonista en aquesta primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Els ciclistes ja porten gairebé 50 quilòmetres des que han sortit de Sant Feliu aproximadament fa una hora, avançant amb una mitjana de 37 km per hora en unes condicions complicades. Tot i això, amb molta expectació a les carreteres per veure'ls passar, especialment en els punts claus del recorregut. A Sant Feliu l'ambient de sortida ha estat immillorable, com ens explica la Mireia Borrego, regidora d'Esport de l'Ajuntament de Sant Feliu.
Sí, ens fa moltíssima il·lusió poder tornar a repetir aquest esdeveniment tan important per nosaltres. És un dia doncs, que ens retransmeten en moltes televisions de tot el món i bueno, això també fa que el nostre entorn doncs, estigui posicionat doncs, en això, no? en diversos mitjans i bueno, ens fa molta il·lusió, la veritat.
Ara el gran grup s'aproxima cap a la Bisbal d'Empordà, on tindrà lloc el segon sprint intermedi del dia. A partir d'aquí es dirigiran cap al punt més alt de la jornada, l'alt de Santa Pelaia, amb 350 metres d'elevació. Veurem si la pluja acaba tenint un paper decisiu en el desenllaç d'aquesta etapa.
Gràcies, Raül. Evidentment, anirem seguint aquesta volta a Catalunya durant tota la setmana, en aquesta primera etapa de Sant Feliu de Guíxols, com sentíem, amb quatre ciclistes escapats i amb la pluja, evidentment, també com a protagonista. També es preveu pluja per la jornada de demà. Veurem si aquest factor meteorològic és clau en aquesta prova, aquesta volta ciclista a Catalunya número 104. En futbol, ahir es va viure un resultat històric a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc en el sentit negatiu pels interessos de l'esport català, això sí, amb la primera derrota del Barça femení contra el Real Madrid en el 19è enfrontament directe entre els dos equips. És veritat que l'equip de Pere Romeu no va estar fi, molt imprecís, sota una intensa pluja també, fins i tot pedregada durant alguns minuts, però el resultat ve marcat per un error arbitral molt clar en el 2-1, que finalment no va pujar al marcador, obra de Jana Fernández per completar la remuntada. Al minut 80, gol anul·lat per un fora de joc inexistent. Albert Redondo havia obert el marcador abans del descans, Graham Hansen va empatar rematant amb el cap una centrada de Mapi León, i en els últims 5 minuts, amb el Barça volcat a l'atac, el Madrid va aprofitar dues contres per sentenciar amb l'1-3 final amb un doblet de Caroline Weir. Escoltem a la capitana blaugrana Alexia Putellas sobre aquesta jugada polèmica i que no hi hagi VAR a la Lliga F, però també fent autocrítica amb l'actuació del seu equip.
No ho és. L'àrbitre em diu que és fora de joc de Caro i que la bloqueja, però en cap moment està fora de joc. Però bueno, ja et dic, és una acció que sí que potser és determinada perquè és al minut 80, 1-1, et poses per davant 2-1 i et canvia una mica el partit. Però bueno, hi ha 80 minuts abans que hauríem d'haver fet millor les coses i no hem estat capaces. Tot el que sigui ajudar l'àrbitre a prendre millors decisions, a minimitzar el tant % de l'error, doncs jo crec que ajudarà, però no avui perquè hem perdut o un altre dia perquè hem guanyat, sinó perquè crec que és positiu per la competició.
Aquesta derrota del Barça no és determinant, però és veritat que el Madrid s'apropa i encara no els pot donar la Lliga F per guanyada. Les blaugranes són líders amb 4 punts més i el gol haveràs guanyat contra les blanques, a falta de 7 jornades perquè acabi aquesta Lliga. Abans, aquesta setmana, tant Barça com Madrid volen classificar-se per a les semifinals de la Champions femenina. Recordem que van per bandes diferents del quadre, per tant no es trobarien fins a una hipotètica final, però tots dos equips tenen encara de ja les eliminatòries de quarts. El Madrid viatja a Londres amb un 2-0 de l'anada contra l'Arsenal, mentre que el Barça jugarà al Johan Cruyff contra el Wolfsburg amb l'1-4 favorable de l'anada Alemanya. Aquest Barça-Wolfsburg que jugarà dijous 27 de març, el mateix dia que jugarà també a Montjuïc, en aquest cas el Barça-Sassuna de la Lliga Masculina. Ahir van jugar diversos jugadors blaugranes, amb especial càrrega per Lamine Yamal, Frenkie de Jong i Jules Koundé, que van jugar pròrroga tots tres en les eliminatòries de quarts de final de la Nations League. Espanya i França s'enfrontaran a semifinals, de fet, després de superar tots dos els quarts als penals. Els francesos van Koundé jugant als 120 minuts, van superar Croàcia, mentre que la selecció espanyola va eliminar els Països Baixos, amb Lamine Yamal també jugant-ho tot, i a l'altra banda Frenkie de Jong disputant tot el partit i també la primera part de la pròrroga. Escoltem a la selecció espanyola, Luis de la Fuente.
Sufrimiento es inherente al deporte y cuando te encuentras en una competición de estas características con un rival como Países Bajos que ya auguré y advertía que es un grandísimo rival, durísimo, buenísimo, con unos futbolistas, unas individualidades excepcionales, con un concepto táctico también tremendo, pues cómo no se va a sufrir, pero bueno, yo creo que es muy bonito, además es muy bonito ganar sufriendo, creo que ganar fácil no le gusta a ningún deportista, lo que le gusta es sufrir para ser cada un poquito mejor, y nosotros en esas circunstancias, en esas situaciones, nos encontramos muy cómodos, porque este equipo es insaciable, este equipo es muy ambicioso, y queremos seguir ganando.
En clau Barça ahir, la banda de Lamine Yamal, també van participar Dani Olmo i els catalans Cucurella i Mingueza, tots tres titulars. Aleix García, també català, del Bayer Leverkusen, va entrar a la pròrroga, i els blaugranes Ferran Torres i Pedri també van jugar. Sobre la suplència del Canari, de la Fuente en deia això.
Es verdad que el partido también, con alguna sustitución que hemos tenido que hacer, obligados por motivos físicos, va condicionando un poco futuros cambios y los momentos del partido que íbamos leyendo, interpretando de una manera determinada. Pero Pedri es muy bueno, es genial. Lo que pasa es que creo que tampoco es muy malo Fabián, o Mikel Merino, o Dani Olmo, o Sigo. Eso tengo la suerte, tenemos la suerte de tener en España, digo yo, la suerte como seleccionador y como aficionado, pero tenemos en este país la suerte de contar con muy buenos futbolistas, nivel top mundial. Pedri es uno de ellos, por supuesto, yo me he declarado admirador de él, pero hay otros también muy, muy buenos también.
Espanya, que s'enfrontarà, com dèiem, a França a principis de juny, a les semifinals d'aquesta Nations League, títol que defensa el combinat estatal. A l'altra semi es veuran les cares d'Alemanya i Portugal, que es van desfer d'Itàlia i Dinamarca, respectivament. I encara en futbol, ahir vam tenir doble enfrontament entre Europa i Cornellà amb els primers equips masculins i femenins dels dos clubs. En categoria femenina, el duel de la segona federació es va poder seguir a la xarxa Més i a les televisions locals. Per cert, empat a 2, insuficient per a les de Gràcia, que aspiren a lluitar per l'ascens i cauen a la tercera plaça, i també per al Cornellà, que continua en última posició a 7 punts ara de la permanència. Escoltem a l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces.
A veure, jo crec que el gol seu ha arribat quan encara no ens havien generat cap ocasió. Al final ja sabem que en aquesta categoria l'ABP compta i compta molt, i això ja et fa remar a contra. Crec que hem fet el més complicat, que era tornar a empatar el partit. El que passa és que avui jo crec que l'equip ha necessitat tot el rato anar activant-se a base d'anar encaixant gol. I ho vaig dir fa molt de temps, això serà dels dos equips més regulars. No sé si aconseguirem cap dels tres ser regulars del tot, però sí que és veritat que el que menys errades cometi en aquestes últimes jornades serà qui s'emporti al final l'opció d'ascens.
Això pel que fa a la segona federació femenina. La segona federació masculina continua el frec a frec al capdavant de la classificació entre Europa i Sant Andreu. Primer i segon ara mateix encara a la setmana del derbi. Els escapolats són líders amb un punt més, després de guanyar ahir per la mínima 1-0 al Cornellà, que continua en zona de descens a 8 punts de la permanència i a 6 de la plaça de play-out. D'aquest triomf per la mínima de l'Europa en parlava el tècnic Alberto González.
Sabien que era un partit molt complicat, no? Al final aquí a casa jo crec que Cornellà venia amb aquesta necessitat de punts. Jo crec que s'han posat les coses molt difícils. Jo crec que la victòria era molt important per nosaltres, per com veníem, per on anem, i jo crec que aquí a casa passen moltes opcions nostres, no? Comptem per la feina de l'equip, comptem perquè, tot i com ha sigut el partit, que era difícil, no?, de generar ocasions, de trobar-nos a nivell ritme associatiu de passes, hem sabut gestionar aquest partit, i el tram final, doncs, jo crec que una victòria que et posa molt contents en el sentit de que és molt treballada, i jo crec que ens ajuda per aquesta dinàmica positiva, tenir continuïtat, i jo crec que aquí a casa hem de ser molt forts, i avui era un partit molt clau, no?, per nosaltres.
L'Europa continua líder amb un punt més que el Sant Andreu, que hi va superar el QE, el Mallorca B 1-3. També en aquesta part alta continua l'Espanyol B, tancant les places de play-off, tot i la derrota de dissabte contra el València a Mestalla. A només un punt del filial Perico hi ha el Sabadell, que dissabte va sumar a ells la tercera victòria consecutiva. En canvi, nou pas enrere de Lleida i Terrassa, els lleidatans van empatar sense gols al camp del Penya, la Penya Deportiva, i queden novens a 5 del play-off. Un punt per sota hi ha el Terrassa, que va perdre 0-2 contra l'Ibiza i les Pitiuses. I a la part baixa banda del Cornellà, nova derrota ahir del Badalona Futur, 0-2 contra l'Andratx, que deixa l'equip que juga a Premià a 19 punts ja de la permanència, a només un de certificar l'ascens ja matemàticament, i triomf important de l'Olot, que ocupa la plaça de play-out i deixa l'ascens, que marca l'Alzira, a 4 punts, després de superar precisament ahir l'equip de la Ribera Alta per 1-2. Olot FM, David Planella.
La Unió Esportiva Olot va ser molt superior a l'Alzira i sembla mentida que només l'hagués pogut guanyar per la mínima. La victòria per 1-2, però, va ser suficient per tombar el rival que marca la zona vermella, per guanyar-li el gol a Beraix i per allunyar-se a 4 punts del descens directe a la tercera divisió. L'equip de Roger Vidal va fer un pas endavant molt important a l'estadi Luis Suñer Pico.
Importantíssima, importantíssima, perquè és que no m'imagino no haver fet els 3 punts avui, no? Ara és molt fàcil dir-ho, poder algú firmava l'empat, però aquesta victòria, a part de separar-te dels de sota, de no allullar-te dels que tens de davant, fa que l'equip hi cregui, fa que l'equip guanyi confiança, perquè no ha sigut una victòria qualsevol, sinó que a més ho han fet en joc, siguen protagonistes en pilota.
Amb l'1-1 al marcador, el partit va tornar a començar. Es va decidir la segona meitat quan l'Olot va tornar a agafar les regnes de la situació. Va sortir amb força i al minut 7 ja va marcar l'1-2. Va ser obra de Marc Mas, que va definir una passada de Carlos Gilbert, que el va deixar sol davant del porter. Quedava molt de partit, però l'Olot no va patir gaire per conservar la victòria. L'Alzira no va saber reaccionar, de fet no va fer la primera rematada fins al minut 33, i va acabar jugant els últims minuts amb un home menys per expulsió del central Bono. Amb l'1-2 Alzira, l'Olot es retroba amb la victòria després de 3 partits sense guanyar i continua el seu camí cap a la permanència. L'equip de Roger Vidal és a 2 punts de la salvació directa i ocupa el lloc de play-out, però a hores d'ara seria el millor 13è de tota la segona federació, i això vol dir que se salvaria directament sense haver de jugar l'eliminatòria de permanència. De totes maneres, encara queden 6 jornades perquè s'acabi la lliga regular i és aviat per fer aquests números. El pròxim partit dels olotins serà diumenge a casa contra l'Elx i l'Icità. Es jugarà a les 12 del migdia per no coincidir amb el Barça-Girona de la tarda.
Gràcies, David. I a la tercera federació, el grup 5, el Reus Redis amplia l'avantatge amb els perseguidors. Els reusencs van guanyar el camp de la Fundació Esportiva Grama 1-2 i tenen 9 punts més que el Girona B, que és segon, i que va perdre contra el filial del Sabadell, ahir 3-4. Tercer a 8 punts del filial gironí hi ha l'Atlètic Lleida, i el Tona i el Parralada completen les places de play-off. En descens hi trobem el Sabadell B, Muntanyesa i Prat, enfonsadíssim també, a 9 punts ja de la permanència. I a la Lliga Elit, triomf important ahir del Manlleu, 2-0 contra el Valls, que permet als usonencs apropar-se una mica a la permanència. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
El primer equip de l'AS Manlleu va sumar 3 punts d'hora aquest diumenge a la tarda davant del Valls. L'equip de Manel Sala va completar un bon partit davant d'un rival directe i es va avançar el marcador ben aviat gràcies a un gol de Vaselina de Nana que, això sí, va venir poc després d'una pilota al travesser enviada pel conjunt visitant. Els manlleuencs van controlar la possessió de la pilota i els temps del partit, que va tenir poques ocasions i van poder sentenciar el tram final gràcies a una diana de Lluís Martínez, un 2-0 que, a més, dona el gol a Beraix als d'Osona davant dels de l'Alt Camp. L'entrenador manlleuenc, Manel Sala, explicava la igualtat del partit al final de l'enfrontament i com d'igualada és i serà fins al final la Lliga Elit.
Al final del futbol, una acció aïllada, una errada o un encert del rival et pot condicionar. El 1-0 és molt ajustat i pot passar qualsevol cosa amb qualsevol acció. Però bueno, l'equip ha seguit defensant bé, tenia clar quan podia sortir, quan no podia sortir. Crec que els jugadors de fora avui han treballat molt i ho han fet molt bé ofensivament. I bueno, és molt difícil, costa molt guanyar, aquesta categoria està molt, molt, molt igualada.
Amb els 3 punts, l'AS Manlleu en suma 26 i és a un punt del 12è classificat, el primer que mantindria la categoria. El pròxim diumenge, els quadribarrats jugaran al camp del Coer, al Lloret.
Gràcies, Raimon. I en bàsquet, el Jairis de Bernat Canut i liderà per una jugadora catalana, Aina Ayuso, també amb Txell Alarcón, també una altra catalana. Aina Ayuso, per això va ser MVP del torneig, va acabar completant la gesta i va guanyar ahir a Saragossa la Copa de la Reina, la seva primera participació. Les murcianes van superar el vigent campió, el València, a quarts de final i a l'Espart Girona semis, i ahir al Perfumeries Avenida de Salamanca 67-59. Escoltem l'entrenador de la Seu, Bernat Canut.
Una de las claves ha sido que veníamos como muy determinadas, pero no pensando en ganar el título, sino muy determinadas en que podíamos competir, le podíamos ganar a Valencia, ¿no? Creo que más que nunca ha sido ir día a día. Hemos tenido muy buenos momentos de baloncesto, pero hoy las finales, ahora se lo decía Aina, se ganan por carácter, por determinación, por corazón, por talento, ¿no? Y en la segunda parte ya la táctica ya no servía para nada, ¿no? Y tenemos estos trozos de jugadoras que en momentos muy difíciles pues se han cargado el equipo a la espalda y bueno, hemos hecho un fin de semana entero y hoy un partido espectacular.
La nova pel Jairis, que s'endú la seva primera Copa de la Reina, com dèiem, a la seva primera participació. En categoria masculina, ahir la penya es va endur el duel català del Barris Nord contra el Jaio Post de Lleida, 81-86, amb gran actuació, sobretot, de l'MVP d'aquesta Lliga CB, el veterà pivot Ante Tomic, el clau en el tram final. Escoltem el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra.
Jo crec que hem fet un bon partit, en línies generals, no? Jo crec que ens ha faltat una miqueta d'encert en moments importants i l'aparició d'algun jugador més que sí que ha tingut el Joventut de Badalona. Nosaltres hem sortit bé, amb bona energia, ficant, però crec que en moments han aparegut jugadors molt bons d'ells, no? Amb doncs, algun triple del Robertson, alguna canasta del Dodson. Després, en l'últim quart, crec que també una mica l'Ante Tomic, no? Ens ha fet molt mal. Però bueno, sempre estàvem allí al partit, fins un moment que, just al final, que sembla que ens han obert una mica l'escletxa, però l'equip no ha deixat de lluitar. I ja et dic, crec que ens ha faltat un pelet d'encert.
La penya que es queda sisena amb 14 victòries, les mateixes que el Barça, que hi va remuntar i va guanyar 97-95 al Saragossa. I el Lleida, com dèiem, que encara té 2 victòries de marge sobre el descens. Els bronats són 5ens per sobre dels verdinegres. En hoquei patins, avui es tanca la 22a jornada amb un Barça-Calafell de l'hoquei lliga masculina al Palau, amb els bronats ja amb la feina feta, el recordem, líders de la fase regular, passi el que passin les 5 jornades que falten, comptant la d'avui. Escoltem l'entrenador blaugrana, David Cáceres.
És un partit important, amb un equip que ho està fent molt bé, sí que és veritat que ha perdut els 2 últims partits, però porta una molt bona dinàmica, és un equip que ha anat de menys a més, perquè tenia cares noves, entrenador nou, amb una barreja de joves i veterans, amb una intensitat defensiva alta i que amb atac bloquegen moltíssim i haurem d'estar molt temps amb defensa perquè no fem errors. I crec que cada cop ho està fent millor i serà una bona prova de cara ja als play-offs.
El Calafell que arriba a la cita quart, però amb només un punt més que l'Igualada, i venen de 3 derrotes consecutives. Ahir l'Igualada va guanyar 5-2 a l'Alpicat. Alpicat Ràdio, Sabina Pedrós.
El Lleidanet Alpicat va caure ahir a la pista de l'Igualada per 5-2 en un partit on, malgrat oferir una bona imatge, no va poder evitar una nova desfeta a domicili. Els roig i negres van arribar al descans amb empat a 1, però la represa de l'Igualada va fer valer la seva qualitat per sentenciar el duel. Amb aquesta derrota, l'Alpicat encadena 3 partits sense puntuar i es manté en zona de play-out amb només 2 punts de marge sobre el Vilafranca. L'entrenador Cito Expósito subratlla la importància dels pròxims compromisos.
Ens estem jugant bona part de la temporada amb aquests 15 dies. Hem de ser optimistes,
nosaltres, hem de confiar en el treball que estem fent, que portem bona part de la segona volta esperant aquests dos partits a casa. Ara creiem que són rivals directes, que ens estem jugant molt i confiem que l'equip sapiguem respondre bé, que l'afició ens acompanyi, que els últims resultats doncs, no han sigut bons, però som conscients que veníem de tres partits molt, molt complicats i en aquest sentit l'equip estem convençuts que podem fer bé la feina i estem preparats per intentar-lo treure.
Ara els lleidatans afronten dues jornades decisives per la permanència, amb dos partits seguits al pavelló Antoni Roure, on buscaran fer valer el factor pista davant el Sant Just i el Vic. A falta de quatre jornades per al final de la Lliga regular, sumar punts esdevé imprescindible per assegurar la categoria.
Gràcies, Sabina. I també ahir, idèntic resultat 5-2 entre Lleida i Caldes. Els lleidatans són sisens, empatats amb l'Igualada i els calderins desens. I triomf del Liceo 4-2 contra el Noia, que pràcticament certifica la segona plaça a la fase regular per als gallecs. I abans d'acabar, no deixem els patins, perquè aquest cap de setmana s'ha disputat al Palau d'Esports de Granollers el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic, amb la lluita de nou entre els grups de showgrans entre Girona i Olot, que s'han dut en aquesta ocasió al conjunt gironí. Girona FM, Eulàlia Prades.
Van guanyar sota la proposta Empatia en un campionat molt intens i disputat a Granollers en la categoria de grups de show grans. Es van imposar així el CPA Olot, que portava la coreografia Cibull. Les gironines van obtenir 36 amb 72 punts respecte als 35 amb 27 de les olotines. L'entrenadora del CPA Girona, Juliana Giovanardi, explicava que van acabar la competició amb bones sensacions, però un regust amarg per les caigudes que van patir.
A l'Open vam tenir menys puntuació, per tant, avui estem satisfets, però sí que tenim un sabor una mica amarg, tot i haver aconseguit aquesta primera posició. Vol dir que l'Isco ha tingut una molt bona rebuda, però aquestes tres caigudes, quatre caigudes que hem tingut, doncs bueno, ens han deixat una miqueta amb males sensacions. Però molt contenta que ens hagin pogut valorar la feina i que això al final és una arrencada d'aquí al proper campionat en tres setmanes, que és el Campionat d'Espanya.
El patinatge Massanet va ocupar el darrer lloc al podi amb cronoquinesis gràcies a un 27-79. D'aquí a tres setmanes serà el Campionat d'Espanya on el CPA Girona haurà de competir.
Gràcies, Eulàlia. L'Olot que mirarà de capgirar en aquest Campionat d'Espanya que es disputarà a Reus el 12 i 13 d'abril. Olot FM, Aniol Puigbert.
Aquest diumenge ha estat el torn dels grups de show gran amb un patinatge artístic Olot que venia bé després d'aconseguir la primera posició a les semifinals a Fontajau. Les olotines han sortit en cinquena posició a presentar Cibull, la nova proposta de Ricard Planiol i Esther Fabrega, que tot i algunes caigudes i dos punts de deducció ha convençut els jutges i ha rebut una puntuació de 35,27 punts, una puntuació, això sí, inferior a la de fa unes setmanes a les semifinals de Catalunya. Com ja fa uns anys, el màxim rival del club patinatge artístic Olot és el Girona, que en aquest campionat català ha aconseguit superar a les olotines amb una puntuació de 36,72 punts. Després del Girona i l'Olot, el Massanet és l'equip que tanca el podi d'aquest Campionat de Catalunya amb una puntuació de 27,79 punts. Algunes de les patinadores del CPA Olot expliquen que ja tenen ganes que arribi al Campionat d'Espanya per intentar millorar.
Sí, anirem a donar-ho tot, a fer el màxim, a demostrar que estem entrenant perquè ens ho estem corrent moltíssim i sí que és veritat que fa molta ràbia passar això en el del català. Però intentarem donar el màxim i sortir a petar-ho.
El júnior del club patinatge artístic Olot amb la coreografia amb temps al cor robat ha quedat en vuitena posició, on ha aconseguit 20,82 punts. Qui ha guanyat en aquesta categoria ha estat el Cunit, amb 35,01 punts. Per altra banda, el grup de show petit tampoc ha aconseguit entrar al podi del Campionat de Catalunya amb la coreografia Carrega'm, que també ha guanyat el Cunit.
Gràcies, Aniol. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
And you can dance. For inspiration. Come on.
Bona tarda, bona tarda, Bustillo.